A fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició a Eivissa i Formentera. Carmen Cires.
Bon dia, autoritat portuària està supervisant les feines d'extracció del iot cremat a Eivissa i que ja es va deixar a 10 metres de profunditat al dic de Botafoc. Les primeres maniobres iniciades aquest matí els han permès comprovar el pes real de l'embarcació. 55 tones han hagut de portar de 200 tones per suportar l'issat de l'embarcació. Aseguren que l'operació està garantida, tot i que existeix perill que es trenqui. De seguida ampliarem aquesta informació. Avui és divendres, és 17 d'abril, avançant Samara, altres titulars del dia, Mester de Miguel i Pablo Morganti al control tècnic. Els amarradors del Club Nàutic d'Eivissa adverteixen sobre el nou concurs.
Creuen que l'administració hauria d'extremar les diligències en el nou concurs de la concessió i que no haurien de concórrer-hi empreses que hagin incomplit les condicions d'explotació o que es trobin immerses en procediments judicials.
Una comitiva illenca ha viatjat fins a Sardenya per conèixer de primera mà el seu exitós sistema de recollida de fems.
En només 20 anys, l'illa italiana ha passat de ser una de les zones amb pitjors resultats del país a assolir una recollida selectiva del 75%, en què destaquen la separació i tractament de la brossa orgànica.
I avui ens endinsarem a l'Eivissa dels anys 70 fins al 90 de la mà del fotògraf alemany Robert Heuser.
És la proposta que trobareu aquests dies al Museu Pujeda del Vila amb Arxiu de la Memòria.
I pel que fa al temps, avui s'espera una altra jornada de cels destapats.
Temperatures en lleuger ascens amb mínimes d'11 graus i màximes de 23. El vent bufarà fluix del sud.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Ho destacàvem a l'inici, autoritat portuària està supervisant les feines d'extracció de iot cremat que ahir van deixar a 10 metres de profunditat al dic de Botafoc. Una desena d'operaris porten tot el matí assegurant la zona. Ivonne Aranyó.
Les primeres maniobres iniciades aquest matí els han permès comprovar el pes real de l'embarcació, 55 tones. Han hagut de portar una grua de 200 tones per suportar l'issat de l'embarcació, assegurant que l'operació està garantida, tot i que existeix perill que es trenqui. L'estructura de fibra de vidre del vaixell està molt danyada. Agustín Sánchez és responsable de salvament de l'empresa Sealand.
Hem implantat una grua de 200 tonelades que procedirà a fer la maniobra. Estem embragant, estem calculant pesos perquè no teníem coneixement exacte del pes que aguantava la grua i ara ja ho tenim bastant clar. És una maniobra molt delicada, molt complexa.
Durant el matí, els bussos han comprovat la seguretat de la malla que abraça el iot per evitar que, en cas que es trenqui, els residus no s'escampin fora de la xarxa.
Tenim una doble barrera, una barrera que recull més els sòlids, que és la barrera exterior, la vermella, i després una grisa, que és una barrera absorbent dels líquids. Qualsevol líquid contaminant és absorbit per aquesta barrera i conté tots els petits residus que no s'hagin pogut extreure, però, com es pot veure, està bastant net i hem fet una bona feina de neteja, per la qual aquí està garantida la seguretat de l'operació.
Estan utilitzant també una embarcació auxiliar per mantenir les barreres de contenció perquè retenguin els trossos. Els operaris continuaran fent feina durant tota la tarda.
Per cercar, l'Associació d'Amarradors del Club Nàutic d'Eivissa denuncia una situació sostinguda de falta de control, inseguretat i l'absència de transparència per part de l'autoritat portuària en les instal·lacions de l'antic Club Nàutic.
A més, creuen que l'administració hauria d'extremar les diligències en el nou concurs de la concessió i que no haurien de concórrer-hi empreses que hagin incomplit les condicions d'explotació o que es troben immerses en procediments judicials.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2 i 34 minuts, obrim pàgina mediambiental. Una comitiva illenca ha viatjat fins a Sardenya per conèixer de primera mà el seu exitós sistema de recollida de fems. En només 20 anys, l'illa italiana ha passat de ser una de les zones amb pitjors resultats del país a assolir una recollida selectiva del 75%, en què destaca la separació i tractament de la brossa orgànica.
El viatge, en el qual també han participat delegacions de Lisboa i de l'illa Canària de la Palma, forma part del projecte cap a unes illes de residus zero, amb entitats pitiuses com Plastic Free o el Laboratori de Transformació Sostenible, i en col·laboració amb els Consells Insulars i el Govern. Sofia Ribas és la coordinadora de Plastic Free Aliança Residu Zero a les Pitiuses.
Hemos venido junto con instituciones de las Islas Baleares, el Govern Balear, Consell de Ibiza y Consell de Formentera, para ver cómo podríamos, qué podemos aprender de este modelo y ver qué se podría adaptar a nivel local. Pasaron de ser una de las peores regiones hace unos 20 años a ser un modelo de referencia tanto a nivel italiano como a nivel europeo.
I Sant Josep ha iniciat les tasques de neteja i de retirada de la posidònia a les platges del municipi. La posidònia es depositarà temporalment a un recinte municipal fins a la seva restitució a finals d'octubre.
Aquestes tasques, que es varen posar en marxa el passat 1 d'abril, després de rebre l'autorització del govern balear, s'han iniciat a la platja de Sastanyol i Cala Vedella i tenen com a objectiu preparar el litoral del municipi per la temporada estival. D'acord amb el model de gestió sostenible consolidat durant els darrers anys, la posidònia retirada es trasllada a un punt de plec municipal. En aquest recinte es custòdia fins a finals d'octubre, moment en què retorna a la platja d'origen.
I Formentera retirarà els elements de protecció deteriorats dels sistemes dunars del Parc Natural de Ses Salines. Ho farà de manera subsidiària per evitar danys ambientals i garantir la seguretat dels usuaris. Helena Trinidad.
Retiraran pals, cordes i tancaments que es troben romputs, desplaçats o abandonats sobre el terreny. El Consell diu que actuarà davant l'estat de degradació del parc natural i que ho farà de manera provisional i subsidiària per protegir l'entorn i la seguretat de les persones mentre no actuen les administracions competents, com demarcació de costes i el Ministeri. Alguns usuaris asseguren que és una mesura necessària.
Para caminar, por ejemplo, he visto que faltaba un poco de madera y todo lo que es palo cuerda, es verdad que se está cayendo un poco.
Las bicis las hemos tenido que poner justamente aquí en los cordeles porque está muy deteriorado la zona donde se deberían aparcar.
A mí me parece una idea fenomenal y completamente de acuerdo, si es para mejorar la isla, que siempre está bien.
Des de la institució han recordat que fa un any que es va demanar poder fer aquestes intervencions, però que la petició no va ser atesa perquè ja havia prevista una licitació que a dia d'avui encara no s'ha executat.
Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
Són les 2 i 37 minuts. El Consell de Govern ha aprovat avui la creació del camp d'aprenentatge Cantomeo Eivissa amb l'objectiu d'ampliar i diversificar l'oferta de serveis educatius públics en entorns naturals.
L'elevada demanda i la llista d'espera en el camp d'aprenentatge de Sa Calma limiten l'accés als centres educatius en aquest servei i han motivat la creació d'aquest nou camp. Toni Costa és portaveu del Govern.
La posada en marxa de Cantomeo respon a la necessitat d'oferir nous espais d'aprenentatge en entorns naturals, culturals i patrimonials singulars, així com de garantir una distribució més equitativa de l'oferta de camps d'aprenentatge a l'illa d'Eivissa.
El Consell de Govern també ha autoritzat avui el contracte del manteniment d'electromedicina de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. El contracte té un valor estimat de 4 milions d'euros i un termini de durada inicial de 24 mesos. El servei té l'objectiu de garantir la qualitat dels serveis sanitaris mantenint els equips en les condicions òptimes.
I avui comença el termini per sol·licitar els primers 7 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer del Pla Eivissa, una ciutat per viure-hi.
Es tracta de 7 pisos de diferents característiques situats al barri de Sa Penya, als carrers Vista Alegre, Sa Drassaneta i Es Retir. Són de titularitat municipal i s'hauran de destinar a domicili habitual, no es podran en cap cas subarrendar. En funció de l'habitatge, el lloguer oscil·larà entre els 200 i els 460 euros al mes. Les sol·licituds s'hauran de fer en els pròxims 10 dies hàbils. Els interessats han d'haver estat almenys un any inscrits a l'IBABI i 10 anys empadronats al municipi d'Eivissa.
I en esports, la Unió Esportiva Eivissa té una gran oportunitat diumenge per sumar 3 punts més que mantinguin viva la il·lusió per disputar el play-off d'ascens. Els blaus en reben a camises al CUE, al Sevilla Atlètic Raúl Medrano.
Serà, sens dubte, el partit més assequible, a priori, que li queda a la UDE fins al final de la temporada. Els sevillistes són virtualment descendits a 17 punts de la permanència quan només queden 18 en joc. Precisament són gairebé 18 els punts que hauria de sumar l'Eivissa per entrar a un play-off, que no és impossible, però sí molt complicat. Miguel Álvarez tindrà la baixa segura de José Albert, que s'ha trencat el radi i estarà fora de combat unes 3 setmanes per un partit que es disputa diumenge a les 12 i que podreu seguir en directe, com sempre, a IB3 Ràdio. A la mateixa hora i també en directe a Esports 3 en joc, la Societat Esportiva Eivissa visita el camp d'un ja descendit, l'Atlètic Lleida, en un partit en què es juga mitja permanència, a només 3 jornades per tancar el curs. Els vermells, recordem, ocupen posició de play-out ara mateix. A la tercera federació, demà, el Cúdia Penya Esportiva, Son Cladera Portmany i Inter Manacor. Per diumenge queda el Formentera Mercadal. Fora del futbol, el Clas Sant Antoni es juga el títol de campió del seu grup de segona FEB en una última jornada d'infart. Els portmanyins reben demà, en l'horari unificat de les 8 del vespre, el Bisbal Bàsquet. Si guanyen i el líder Castelló perd a Llíria, seran campions i haurien de superar només una eliminatòria per pujar. També demà a les 4, el Gasifred rep el Sala 5 Martorell amb les seves opcions de jugar al play-off intactes. I a les 8, també a Blancadona, l'Handbol Club Eivissa apura les seves possibilitats de lluitar per l'ascens. Els taronges reben el Cisne de Pontevedra. I aquest cap de setmana també estarà marcat, clar, per l'Eivissa Santa Eulària Marathon, que reunirà demà uns 6.600 runners entre les seves 3 proves.
I en cultura ens traslladem fins al Museu Puget de Dalt, Vilam, Arxiu de la Memòria, un viatge visual a l'Eivissa dels anys 70, de bracet del fotògraf alemany Robert Heuser, una figura clau de la fotografia del segle XX, Ana Fernández.
Una exposició que documenta una illa molt diferent de l'actual, entre els anys 1966 i 1990, en què l'arquitectura, el paisatge i la vida quotidiana es presenten des d'una perspectiva íntima i atemporal. L'arxiu no només té un valor artístic, sinó també històric, ja que recull fragments d'una Eivissa que ja forma part del record. L'obra de Robert Heuser, explicat la comissària de la mostra, Elena Ruiz, es caracteritza per una mirada introspectiva i poètica, capaç de transformar paisatges, retrats i escenes simples en imatges carregades de significat.
Des de paisatges de su casa, de Santa Eulàlia, varios, del Puig de Missa, d'Eivissa ciutat, hi ha una foto insòlita de, pues claro, lògicamente de los cambios urbanísticos, por ejemplo, del Ayuntamiento de Eivissa.
La mostra inclou diferents fotografies que il·lustren l'amistat i la sintonia de Heuser amb l'artista Erwin Bechtold i es pot visitar al Museu Puget fins al 21 de juny.
I l'Associació Centre Cultural Sant Carles rebrà aquesta nit la medalla d'or del Consell d'Eivissa. L'acte, que se celebrarà al Centre Cultural de Jesús, es podrà seguir en directe pel canal digital d'IB3 i posteriorment a les 23:25 serà emès per IB3 Televisió. Clàudia Roig.
Molta il·lusió, molt agraïts. Ara estem a punt de celebrar 40 anys i això és un motiu també de força i d'energia per seguir endavant.
Corria el 1987, un grup de veïns de Sant Carles amb l'ajuda d'artistes internacionals que s'havien establert a l'illa van crear el Festival Internacional de Música d'Eivissa i el Concurs Internacional de Piano, el més antic de les Illes Balears. L'impulsor en va ser Jaume Ferrer, que va morir fa uns mesos i aviat el va ajudar la seva filla Maria Àngels.
Els primers anys, sí, teníem aquí les majores, vestides encara, engalanades, que venien de diumenge, aquí a un concert, amb en Julián Boncaroli, per exemple, que havia estat un laureat al Premi Chopin de Varsovia als anys 30 i que tenia aquí casa en el Figueral i que era un veí més d'aquí, de Sant Carlos.
Un dels presidents del jurat va intermediar perquè Irene de Grècia fos la presidenta d'honor i a partir de l'any 2001 es va convertir en bienal i va créixer molt internacionalment.
Han passat 750 artistes, més de 114 països, i més de 1.000, anant per ja quasi 1.090 concursants.
La Casa Parroquial de Sant Carles ha acollit grans artistes i fins i tot una òpera, un certamen molt autèntic perquè els concursants sempre han assajat en els pianos que tenien les cases de Sant Carles, una font inesgotable d'anècdotes.
Aquí hi havia cases pageses que encara hi havia, el que dèiem, la majora vestida, i hi havia, hello, vamos, toalet, piano.
Un festival i un concurs que han posat Sant Carles en el mapa de la música internacional.
I nosaltres tornarem proper dilluns, seran més notícies de les Pitiüses. Molt bon cap de setmana.